un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura, els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. L'emoció i la intensitat del món del bàsquet cada dia a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. L'actualitat de la Lliga Endesa, Adecco Oro, l'ACB, la Copa i l'Eurolliga. De dilluns a divendres a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. Bàsquet al dia. La cistella és nostra. Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Ràdio Principat, Andorra, 107.5. Per Nadal, Ràdio Estel.
Atención, pericos. En los restaurantes McDonald's San Vicenç dels Horts, La Maquinista, Las Glorias y Diagonal Mar, presentando el carnet de socio del Español, tendrás un 10% de descuento. En los restaurantes McDonald's San Vicenç dels Horts, La Maquinista, Las Glorias y Diagonal Mar, presentando el carnet de socio del Español, tendrás un 10% de descuento.
Molt bona tarda. 5.174, ja volia jo afegir-ne de més, espectadors són pocs, o segons es miri, són molts. Per començar, els 5.174 no són 5.174, perquè l'Espanyol no sé per què, però tenim una certa tirada a inflar els números. 174 sí que estaven. Els altres 5.000 ja tinc més dubtes. Però bé, acceptem-ho, d'acord. Aceptamos pulpo. 5.174. D'acord, i tornarem a preguntar, són molts o són pocs? Són pocs si pensem que és l'entrada més baixa en partit oficial a Cornellà. Compte, no la més baixa en partit a Cornellà, perquè aquella patxanga de l'Alalí que vam jugar fa 2 temporades no vam arribar ni a la meitat. Però, per exemple, sí que van anar molts més a la prova de càrrega de l'estadi o a la presentació de Nakamura. 7.000, si n'arriba de quedar lluny, tot allò, ja, doncs sí. Però bé, tornem a la pregunta. 5.174, són pocs o són molts? Doncs potser no són tan pocs, perquè era un partit d'interès relatiu, d'una competició que interessa més aviat poc, si mirem la resta d'estadis, molt poc, davant un rival poc atractiu i amb una eliminatòria encarrilada, amb un temps que no acompanya, un horari gens propici, amb la rotonda, la maleïda rotonda, que ni tan sols amb 5.174 tipus, doncs funciona com Déu mana, aquesta rotonda. O sigui que potser no són tan pocs. Doncs al cap i a la fi som els que estem, encara que no estem tots els que som, però com aquest experiment de la Copa, doncs aquests horaris, el sembla ser que ha funcionat tan ni tan bé, doncs d'aquí unes setmanes tornarem a jugar a la mateixa hora davant un rival poc atractiu, en un temps que tampoc acompanyarà, un horari que no serà propici, i amb la rotonda també, evidentment. D'excuses, amics, sempre en trobarem, per quedar-nos a casa, però afortunadament també hi haurà gent, per molt que cada vegada és menys gent, però encara queda gent que pensa que l'Espanyol que es pot fer una tarda, perdó, el millor que es pot fer una tarda és anar a veure l'Espanyol. Són poquets, això sí, però encara quedem uns quants malalts. 5.174. Bueno, 5.173 i un servidor. Som-hi, comencem! Molt bona tarda, Ràdio Pericos. Comencem el nostre programa pericosonline.radio, Ràdio Estel per tot Catalunya, Ràdio Principat d'Andorra i el món via internet. I el nostre equip presenta les següents alineacions. Laura Bertran, que sempre acaba el guió més tard.
Avui he batut rècords, eh?
Rècords de començar el programa tard, sí, per culpa teva. Sí, sí, és veritat.
Moltes gràcies,
te dice Falete. I Ignacio Migueles, que continua portant aquesta gorra que la porta soldada al cap avui a Pericos Online Televisió.
Castigar-lo,
sí, sí, efectivament. Avui a Pericos Online Televisió podeu veure aquesta gorra, a la qual faig esment.
Sí, me la pongo.
No, te la pones, perquè ja te digo yo que te la pones, perquè ja hem gravat el programa, o sigui que... Ja... Ai, lo he dicho por tu culpa.
La màgia.
La màgia de la televisió, molt bé. I també tenim aquí l'Oriol Pagès,
Bona tarda.
Assistiéndome a les bandes i explicant, doncs, que potser aquests 5.174, si els compares amb altres entrades històriques, amic meu, després en parlarem, doncs tampoc és per tant, que ara sembla que ens hem de rasgar les vestidures. Tampoc cap. Molt bé, i avui, doncs, a Pericos Online parlarem d'això, d'aquests 5.174 valents, de la victòria d'ahir contra el Jaén, de la passi a 8 de final, del Corcón, del Valladolid, de bla, 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 de tot plegat, de tot el que doni de si aquesta tarda a l'Univers Perico, perquè, doncs, això és el que es tracta, de donar una repassada tot plegat de la mà de qui us parla, Francesc Via.
Els titulars. L'Espanyol en 5 minuts.
Molt bona tarda, senyoreta Bertran.
Molt bona tarda. No es nota, que he fet un sprint? Tinc
no,
bé,
no, tranquil·la, relaxa't, perquè vés en compte, perquè ha baixat les escales una mica més i, bueno, i se't deixa les morros.
Si hagués sigut tu, m'hagués caigut.
Jo hagués caigut, sí, segurament. Bé, comencem a parlar del que va passar ahir, Espanyol 2, Jaén 0. No, aquí posa Jaén 1.
Jaén.
Jaén, no, Jaén.
Jaén, si
no,
però
hi falta
l'accent.
No, que li ha ficat un gol al Jaén, no,
vale.
No passa res. Segurament no el vam veure. El Jaén, Real Jaén, Jaén. Real Jaén, molt bé, doncs el partit contra el Real Jaén...
Sí, ho he posat expressament,
Que acaba, exacte, tu t'ho has posat bé. A mi m'has ficat Jaén i m'has ficat... I li has ficat un gol, però bueno, no passa res, tu tranquil·la. La gent s'ha enterat bé.
Passàvem-nos igual.
Passàvem, amb un 2-1 també passàvem, o sigui, no passa res. Llavors, això sí, Pericos Online vam titular... A més, un títol que hem vist, curiosament, compartit amb el Mundo Deportivo. Tràmit en família. Tràmit en família, perquè finalment aquest és un tràmit que s'havia de passar, has de passar, però clar, doncs ho vam passar uns quants, poquets, 5.174. Comencem.
Anem a explicar una mica. L'Espanyol no ha fallat contra el Jaén i ha deixat el marcador 2-0 i s'ha classificat així pels vuitens de final de la Copa del Rei, on se les veurà amb l'Alcorcón. Simao i Sidney han fet els gols blanc i blaus en un partit dominat de principi a fi pels Aguirre. No hi ha hagut sorpreses en el marcador, però sí en l'alineació. Aguirre sorprès fent jugar Kiko Casilla i deixant el que havia de ser el porter de la Copa, Germán, a la banqueta. Destacar també la manca d'assistents, poc més de 5.000 espectadors a Cornellà al Prat. En la roda de premsa posterior al partit, Aguirre va dir que l'objectiu s'havia complert. El mexicà creu que el gol inicial va ser la clau per decidir el partit i no va aclarir per què no va jugar Germán i va dir que no li va prometre res, ni en públic ni en privat.
Doncs bé, la sorpresa no va ser al marcador, va ser a l'alineació, perquè Germán Parreño tothom apostava que seria el porter i finalment veiem que Kiko Casilla doncs, va ocupar el seu lloc.
Però Aguirre no dijo nada.
Però Aguirre ahir doncs, no va ser fidel a la veritat, deixem-ho així, a la roda de premsa quan deia que no li havia promès res en públic ni en privat.
L'havia prometido.
Sí, sí que li havia promès. Bé, ho havia deixat més o menys clar. Anem a escoltar el que deia Aguirre a Jaén.
El problema és Germán, sí, seguro. Mateo ni salió lesionado, hay que ver la magnitud de la misma. Sidney también acusó una sobrecarga en el cuádriceps. Hay que ver, pero sí, sí.
Sí, sí, pues no, no. No, no, Aguirre, no, no, va ser no, no. I ell va dir després que no li va prometre res ni en públic ni en privat. No cal que ho escoltem, això, però és així, ho va dir. I finalment, Germán sí, seguro. Pues no, Germán seguro no. Però segurament seria perquè Aguirre doncs, no ho veia clar. Una lectura en positiu. Home, doncs que l'entrenador s'ho prenia ben en sèrio la competició i ben en sèrio el que era el passi a vuitens. Una altra és que, bé, doncs havíem dit una cosa i després hem fet una altra. Bé, tampoc caldria fer molta llenya en aquest sentit, però... Sí que
però t'has cargado un portero.
T'has cargado el xaval, no? T'has cargado el xaval, com diuen sempre. Bé, tampoc és per tant. Segurament tindrà moltes més oportunitats Germán Parreño de demostrar si és un porter per primera divisió i per ocupar doncs, la primera porteria de l'Espanyol. Molt bé, hem passat l'eliminatòria i ja coneixem doncs, no només els horaris i les dates de l'eliminatòria davant l'Alcorcón, que és, serà el nostre proper rival, sinó també coneixem els horaris de les jornades 19 i 20 de la Lliga.
Exactament, comencem. Avui han sortit els horaris corresponents als partits als vuitens de final de la Copa del Rei, que l'Espanyol disputarà davant el Corcón. Apunteu, el partit d'anada serà a l'Estadio de Santo Domingo el dimecres 8 de gener a les 8 de la tarda. I el de tornada serà dimecres 15 de gener a 8:15 també a Cornellà al Prat. És a dir, repetim horari,
Que bona hora.
Esperem que no repetim el nombre d'assistents.
La millor possible.
D'altra banda, segons ha informat avui la Lliga de Futbol Professional, l'Espanyol-Real Madrid de la jornada 19 tindrà lloc el diumenge 12 de gener a les 7 de la tarda a Cornellà al Prat. I la jornada 20, que es disputarà en Espanyol-Celta de Vigo, serà dissabte 18 de gener, també a l'estadi, a les 10 de la nit.
Què? A veure, m'estàs fent uns gestos que no m'agraden gens, senyor Oriol Pagès.
A les 10 de la nit amb el Celta.
10 de la nit del Celta, sí. Que no és bonic.
No.
Diumenge a la...
No, diumenge dissabte.
Gener, de
dissabte.
Exacte, dissabte, sí, perquè...
Horari horrorós.
Horrorós.
Bueno. Com el de la Real va ser. Bueno, misma assistència que la Real.
Home, espero que hi hagi algú més, no? I el del Madrid t'agrada diumenge a les 7
sí,
de la tarda?
Sí, jo trobo que és un bon horari.
És horari de futbol.
Sí. Millor seria a les 5 inclús, però bueno, a les 7 tampoc és un horari que la gent que té que venir de fora es retregui molt.
Exacte.
Sí, va bé.
El que passa que, bueno, ja és un horari que no hi ha llum, això sí. Seria bonic veure el Madrid com el vèiem de tota la vida.
A les 5 de la tarda...
La primera part, clar, el vèiem.
Amb el sol.
I la segona part, Saps? Quan era normalment la majoria de la temporada, doncs es feia fum. Això passava abans, amics. Abans veiem començar els partits doncs amb llum i després a la mitja part es posava la llum artificial i doncs resulta que veiem la segona part a les fosques, no? És increïble, és increïble.
És un futbol que no existeix ja.
No existeix i no seria tan complicat que tornés a existir, perquè finalment hi havia doncs, els carrusels esportius, no? La gent que no escoltava un partit per la ràdio escoltava molts, hi havia moltes coses, hi havia nens a les graderies, hi havia la sensació de que el futbol era una cosa doncs igual que els toros, no? No es molestin els que no són taurins, perquè jo no ho sóc tampoc.
Truca al Tebas.
Però aquella litúrgia de les 5 de la tarda, no? Aquella cosa que sabies que succeïa el diumenge, doncs això ja s'ha perdut i sembla que a ningú li importa. Ens hem de acostumar als nous temps. Però m'agradaria que algú m'expliqués algun dia què hi guanyem amb aquesta fira d'horaris. Perquè jo...
Tu posa't a la pell d'un pare que té que portar...
No,
uns
jo...
Bailets
això m'és igual.
De 7 o 8 no, anys, a les 10 de la nit...
Aquesta no és la pregunta. Aquesta no és la pregunta, Oriol. La pregunta és, la millor lliga del món i la millor i la que té millors rendiments econòmics i la més venuda del planeta Terra es diu Premier League. Una lliga on els horaris són escrupolosos i on un munt d'equips juguen a la mateixa franja. A mi llavors que m'expliquin com és que la Lliga Espanyola té que ser tan miserable en matèria d'horaris si resulta que la Premier, que és la que millor funciona, té aquestes franges i que jo sàpiga és la que té més espectadors arreu del món.
Bueno, rectificar és de sàvios. Lo que no sé si Tebas és sàvio o no.
No.
Però rectificar és de sàvio.
Va ser que no. I no només és cosa de Tebas, també és cosa...
El problema és que quan es van dispersar tots aquests horaris fent cada 2 hores un partit, la Lliga Professional i els operadors ho van intentar vendre com que això generaria més públic, més televisió, però es van comprometre també a donar dades estadístiques a partir de les quals justificar aquest canvi i no les han donat mai. Aquest és el problema. Potser els haurien d'exigir.
Sí.
No els han donat mai.
Sí. Bé, anem a canviar totalment de terç, perquè avui ha sortit una notícia curiosa, com a mínim curiosa, que és de l'espectre polític, però que té incidència en el futbol. I és que el Consell de Transició Nacional conclou que l'Espanyol, i el Barça també, però aquí ens ocupa l'Espanyol, podria seguir jugant la Lliga Espanyola en cas d'independència.
Aquí hi haurà bacalao.
I tant que hi haurà bacalao, ja t'ho dic jo.
Exactament. Un dels informes que el Consell Assessor per a la Transició Nacional ha lliurat avui al govern defensa que els dos equips catalans de primera, que són l'Espanyol i el Barça, podrien seguir en la Lliga Espanyola de Futbol en cas d'una hipotètica Catalunya independent. I això ho fa extensible a la resta d'equips catalans que participen en competicions espanyoles. Aquest Consell assenyala que les competicions de club estan organitzades per associacions privades nacionals i internacionals, per la qual cosa la participació en elles no ve determinada exclusivament pels seus límits administratius, sinó que respon als interessos dels propis clubs. Aquest informe recorda que el Mònaco, per exemple, participa en la Lliga Francesa de Futbol i que el Cardiff i el Swansea ho fan en l'anglesa, malgrat que Gales té la seva pròpia competició. Per això acaba concloent que seran els interessos econòmics i esportius dels clubs i també dels mitjans de comunicació especialitzats els que acabaran determinant la més que probable continuïtat dels clubs en competicions espanyoles dels equips i clubs catalans.
Más que probable.
Sí, no, es veu que ho saben ells, perquè és que el Consell de Transició Nacional... Jo crec que tindria que ficar un número 906 com la majoria dels tarotistes, perquè veig que tenen una bola de vidre i saben tot. Saben tot i mai les conseqüències són negatives. No? Per bé que entenc perfectament que hi hauria molta gent que per la independència de Catalunya serien, per suposat, doncs, capaços de renunciar doncs, a la competició com és la de participar a la Lliga Espanyola. Estic segur que Rossell, per exemple, estic segur que ho faria. No crec que ho digui en públic. Tampoc, no sé si segurament Joan Collet també possiblement també ho pensaria, no crec que ho digui en públic tampoc, però el que està claríssim és que doncs, va ser hora que la gent que té una determinada doncs, tendència política assumeixi que algunes coses de les que passaran no seran precisament de, si això es produeix finalment, no seran segurament de com si diguéssim de totes flors i violes, sinó que segurament hi hauran
costos.
Més costos i més espines de les que es poden arribar a pensar ara des d'una, no sé, pretesa bonomia de no passarà res, podran aconseguir. Escolti, vostès s'imaginen com es posaria el pati?
En qualsevol que sembla, almenys dona la impressió de que hi haurà coses que potser no les podrem arribar a decidir nosaltres.
No, no, absolutament. És que, no, i a més que, clar, algú imagina el que podria... Primera, algú s'imagina que l'Espanyol, Reial Club Deportiu Espanyol, fos l'única cosa que quedés a Catalunya amb un topònim referent al nom d'Espanya amb una Catalunya independent? Alguna vegada haurem d'obrir aquest meló, perquè això seria bastant bèstia. Si ja ens diuen el que es diuen ara, doncs imaginis el que ens dirien si Catalunya fos independent. O sigui, les pressions serien, vaja, brutals.
No, no acabaríem aquest tema,
ni
amb 10 programes.
I després, escolti'm, una altra cosa. Vostès pensen que no passarà res, que amb una Catalunya independent, amb el que significaria... Perquè, clar, fan trampa quan parlen del Cardiff i el Swansea. Perquè el Regne Unit és una altra cosa. I allà tothom sap el que és, el que li interessa i el que passa. I és totalment diferent. Fixin ara, per exemple, com és el tema del referèndum que hi ha a Escòcia i el tractament tan diferent que en fan doncs, altres tipus de... Per exemple, el mateix govern anglès. No? Però aquí, si hi ha una separació, amics, hi haurà sang pel mig. Cuidado. Hi haurà sang, com a mínim, metafòrica. I el que puc dir-vos és que no és tan clar ni de bon tros que es pogués doncs, seguir participant a la Lliga Espanyola, perquè el que està claríssim és que els ànims de revenja de l'altra part serien considerats.
Seria un tema important com a tercera pregunta.
Sí, no, jo ja he demanat públicament des d'aquí que si a mi en la papereta em posen que l'Espanyol podrà jugar a la Champions cada temporada, m'ho pensaré molt seriosament. Però, de moment, com doncs la cosa no està tan clara, quedem en dues preguntes, no en tres, doncs ja veurem què passa. En qualsevol cas, veurem com fins al novembre de 2014 no cal que ens preocupem, i després segurament tampoc, però això ho dic jo. Molt bé, l'Espanyol, que estudia una oferta del Besiktas per Estuani.
Cristian Estuani ha rebut en les últimes setmanes l'interès de molts clubs, alguns mexicans com América, Tigres i Cruz Azul, altres també de la Premier i també de la Bundesliga, però segons informa avui el diari Sport, el que ha pres la davantera és el Besiktas... Ui, ja no em surt aquest nom,
No, si ho has
dit bé.
Sí.
Vale, doncs que hauria fet una proposta a l'Espanyol que els dirigents blanquiblaus estarien estudiant amb molta atenció. Segons Sport, aquest club turc ha ofert assumir la quantitat que l'Espanyol encara li deu a la Regina, xifrada més d'1 milió d'euros, més també els interessos acumulats. I a més, el mateix futbolista estaria disposat a renunciar a la part proporcional del salari d'aquesta temporada. Per rematar-ho, abonarien una petita quantitat compensatòria. Tot i estudiar el tema, l'interès de l'Espanyol és cobrar el comptat. I a més, ha demanat 4 milions d'euros pel muntant total, però les diferències tampoc serien insalvables.
O sigui, anem a pensar una mica tot plegat. A veure, 4 milions d'euros descomptant 1.250.000 més els interessos que pugui haver-hi, doncs xifrem-los amb... Va, reduïm 1.300.000, vale? 1.300.000, si li descomptem de 4 milions d'euros, són 2.300.000, no, 2.600.000, 2.700.000, 2.700.000, d'acord. Llavors, d'aquests 2.700.000, el salari d'Estuani, el salari d'Estuani deu estar posant-li sobre els 700.000, no? Més o menys.
Sí.
Parai, potser una miqueta menys. Doncs 2 anys de salari, home, no crec que li devem la fitxa íntegra, no? Li devem l'actual. Són 7, llavors queden 2 milions d'euros. O sigui que vol dir que per 2 milions d'euros vendrem Estuani. Home, no és el negoci del segle.
És un tio, és internacional.
Ni el de Roberto i les cabres, tampoc és tan mal negoci. Però clar, són 2 milions d'euros que li traguem un jugador que al final has de pensar, bé, ha passat per aquí dos temporades i ens ha deixat 2 milions d'euros. Pots pensar-ho així.
Sí, però...
És internacional.
És internacional. A mitja temporada, quan el més calent està a l'aigüera... Un tio que normalment d'aquí a final de temporada t'ha de fer 5 o 6 gols.
Després, una altra cosa. Dels milions aquests, dels 2 milions, hauríem de restar-hi el cost del 50% dels drets, que sí que són nostres. Segurament ascendiria a un altre 1 milió d'euros. O sigui, al final estem guanyant 1 milió d'euros.
Per portar un altre.
Per portar un altre i que t'has de costar... Va. I, potser sí que és més de Roberto i les cabres que negoci del segle. Molt bé, acabem amb un apunt social. I és que demà recordeu que hi ha la festa perica de Nadal i absolutament dedicada, o millor dit, orientada als nens.
Sí, demà, a partir de les 11 del matí, l'Espanyol celebra aquesta tercera festa de Nadal que va adreçada sobretot als socis més joves que tornen a trobar-se coincidint amb aquestes festes de Nadal. Per tercer any consecutiu, l'acte estel·lar serà el Cagatió, pels socis de fins a 12 anys. I això sí, és imprescindible portar el carnet de soci infantil. El club de celebració serà al costat de la RCD...
El club de celebració és l'Espanyol, el punt de celebració és un altre.
És al costat de la RCD Steel Shop de l'estadi, on també gaudirem d'una xocolatada organitzada per la penya espanyolista de Cornellà, l'actuació infantil de Jaume Ibars i moltes més sorpreses. Per
tant, s'ha d'anar. I també hi ha un concurs de dibuix de la Federació Catalana de Penyes.
Sí.
O sigui que un dia maco per passar en família, i això, el que diem, que moltes vegades funcionem millor com a club social d'excursionisme que com a club de futbol. Però escoltin, els que vagin demà, doncs, com a mínim que repeteixin tots amb la seva canalla doncs el partit del Valladolid, no? I així doncs estarem igualment ben acompanyats. Bé, fins aquí els titulars oferts com sempre, gràcies a Carretillas TR.
Carretillas TR, especialistes en carretons, disposem d'un producte per treballar còmodament en qualsevol tipus de terreny.
Carretillas TR, preparades per tot tipus de càrregues, pesos i longituds.
Digui que ha d'emmagatzemar i nosaltres li aconsellarem sobre la forma més ràpida i rendible de fer-ho.
No ho dubti, tenim el carretó que necessita.
Carretillas TR, som distribuïdors exclusius de Caterpillar.
Per més informació, truqui al 902-509-777 o entri a carretillastr.com.
Si el seu negoci no es pot aturar, Carretillas TR. Podem amb tot.
Aquest Nadal regala Casa Viva. Les millors idees per regalar en aquestes dates. Regals originals, útils i divertits. Font de xocolata, 24,95 €. Màquina per fer mini berlines per 29,95 €. Tot per la llar i la decoració a Casa Viva. 30 botigues molt a prop teu. Troba la teva botiga més propera a casaviva.com.
¿Quieres conocer la oferta más increíble del momento? Ahora tienes un Toyota Auris por 14,750 € y por solo un euro más llévatelo con un equipamiento valorado en 3,000 €. Acércate a tu concesionario Toyota antes de fin de mes y aprovéchate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan CIBE 4. Una oferta difícil de creer si no fuera porque es de Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
¿Qué pensa el poble perico?
Molt bé, doncs som en temps de Poble Perico i, a més, doncs avui, ja sabeu que els dimarts i els divendres tenim sempre opiniòmetre del diari AS. I avui hem preguntat a la gent, doncs això, si finalment, doncs, és que no ens interessa la Copa, fins és que, doncs, l'hem donat una mica a l'esquena tots plegats a l'equip, si, bé, en qualsevol cas, quines són les raons de la poca afluència a l'estadi d'ahir. D'ahir, i vaja, doncs... Vaja, no només ve d'ahir, sinó que ja portem una sèrie de dies amb baixa afluència.
Sí. Comencem per Ocata, que diu: pot ser una mica de les dues coses, però en el partit d'ahir la causa principal va ser l'horari. Va ser un horari indecent pels que encara tenim la sort de treballar. Avui dia, qui és l'inconscient que tenint un treball se la juga demanant al jefe de sortir abans per un partit de futbol? Això no ho podríem fer el Miguel i jo, eh? Ningú més ens deixaria cap altre jefe. Diu: hi ha coses amb les que no es pot jugar.
Bueno, doncs... és una opció, però clar, al final jo després parlarem una mica, l'Oriol i jo, del tema de l'afluència i de tot plegat.
Don Justo diu: la solució radica, pese a que le pese, en volver a una liga más selectiva de 16 equipos y que se juegue los domingos tarde, dejando los partidos nocturnos de entre semana, solo para quienes jueguen en Europa, como justo precio a tan benéfico premio. Y así se podría devolver a la Copa del Rey como competición cierre de temporada, que su final se convierta en auténtica fiesta final de curso. Ese su actual intercalado entre liga, entre semana en la liga, es tremendamente nefasto.
És que clar, és que el Don Justo, costa, que és el Don Justo Conde, que també és columnista de Pericos Online, és així molt retòric. Mm. I llavors a vegades doncs, fa unes construccions. Però a més, amb ell li fastidia molt aquest tema, perquè clar, és una persona gran que no pot conduir i a més doncs, viu a Sitges i clar, per venir entre setmana és un dels principals damnificats, que moltes vegades doncs, no pot venir a l'estadi quan és entre setmana. I ell estic segur que vindria encantat, perquè és un tipus que li encanta el futbol. Bé, què més?
Y el Charlie Brown le contesta, totalmente de acuerdo, una liga de máximo 18 equipos y según el calendario un máximo de 2 jornadas intersemanales. La copa, como antes, jugarla cuando haya finalizado la liga y a partido único en el campo del más débil hasta octavos de final incluidos.
Jo el que crec que tots estem d'acord és que si hi hagués una copa a partit únic, això seria realment un espectacle. I que fos per sorteig al camp i ja està, doncs el rival més petit... Bueno, si hi hagués diferència de categoria, jo jugaria sempre al camp del rival més petit. I si fossin dos equips de la mateixa categoria, doncs per ordre de sorteig, i ja està. Jo crec que tots estaríem d'acord que seria molt més atractiu.
També és interessant el que diu el Rubens M79. Les causes, com s'han apuntat, són moltes. La pluja, el rival, crisi, etc. Però amb aquestes previsions cal ser creatiu. Per exemple, al partit Atlètic de Madrid-Sant Andreu, la gent a l'atur podia comprar la seva entrada per un euro. Caixa no faríem, però guanyaríem en imatge, compromís amb la societat com a club compromès, grades més plenes, etc. Tota una acció de màrqueting a cost zero.
Sí, mira, per el que tu vulguis, Rubens, però jo et diré una cosa. Ahir, tu et poses un tio a la porta, regalant entrades, regalant-les, i et dic que no som ni 100 persones més. Per què no? Perquè, clar, tu fas una mica de trampa, Rubens, de bon rotllo. Perquè, clar, el que estàs dient és en un partit Sant Andreu Atlètic de Madrid, que es va jugar més per la tarda. Home, doncs no és el mateix. Ni és el mateix rival, ni és el mateix dia, que és un diumenge, que es va jugar un diumenge o un dissabte, no me'n recordo, dissabte. Però i a mitja tarda, o sigui, clar, no és el mateix, no és el mateix. Ni el nostre camp és el Narcís Sala, perquè clar, el Narcís Sala no sé quanta gent hi deu poder entrar, però segurament seran 5.000 o 6.000 persones, no crec que arribin ni a 10.000 persones, clar. La imatge, en qualsevol cas, imagina't, els 5.000 de l'altre dia que anéssim al Narcís Sala, doncs seria una entrada ben bona. En fi, no és el mateix. Seguim.
Continuem amb Taxi Driver, que diu: a partir de los octavos de final, a los 8 equipos que quedan les interesa la copa, porque ven más o menos que tienen posibilidades de hacer algo importante. Respecto a la afluencia de público, no hay que dramatizar. Yo no me voy a pedir un cambio de turno con un compañero o cogerme un día personal para ir a ver a las 7:30 de la tarde un partido contra un equipo de segunda y encima con muy mal tiempo. Seguramente contra Barça o Madrid, o en unos cuartos de final sí que lo haría.
Imagina't, torno, mira, m'ha donat temps mentre llegies de llegir, mirar quanta gent hi cap al Narcís Sala. Són 6.550 espectadors, és a dir, amb la gent que va anar ahir
a Cornellà
era clar, és que a Cornellà són gairebé 40.000 espectadors, és que cuidado. I avui dia no és tan senzill congregar la gent, amb res, i menys en futbol, i en futbol d'una qualitat, diguéssim, baixa, perquè és així. Doncs clar, no és tan senzill doncs congregar tants espectadors. Molt bé, haig de dir una cosa, i és que s'ha tornat a produir un fet que es va produir ja el divendres passat, i és que Miguelez i la seva trup, a qual tots són més joves que jo, que el nostre equip, hi havia el tipus de jo que tinc 44, un que té 50 i tants, dos que tenen 40, i aquesta gent, aquests arreplegats, han guanyat a un equip de joves musculosos com Miguelez i els seus amics. Bueno, hi ha algun que no en té molts de muscles. I això per què, amics? Per què hem tornat a guanyar per dos divendres consecutius? Perquè nosaltres prenem Fosprin. I ho dic sempre, Fosprin és un complex vitamínic 100% natural que aporta al teu organisme l'energia extra que el teu cos necessita. I un tipus com jo, amb panxa, ja vell, pot guanyar a un jove com Miguelez perquè li poso nassos, també cal dir-ho, i també pel Fosprin, per tot. I recordeu que Fosprin és de Sòria Natural. Som-hi.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
¿Quieres formar parte del mejor equipo? únete a Botemanía y los Pericos. Regístrate ahora en botemanía.es. Ingresa 10 euros y te llevarás 30 euros gratis para jugar utilizando el código PERICAZOS. Los mejores juegos de casino y bingo te esperan. Entra ya en botemanía.es y consigue tus 30 euros gratis para jugar. Recuerda poner en código PERICAZOS. Botemanía, te toca ganar. Ganancias sujetas a los términos y condiciones de botemanía.es. Juega con responsabilidad.
Grup EMB patrocina el Femení.
Sant Adrià avui.
Miguelito, dime tú.
¿Qué tal, Francesc Villa? ¿Cómo estás?
Ahí estamos.
Perfecto, pues en tiempos de Sant Adrià vamos a hablar de lo que ha pasado en Sant Adrià, como siempre es habitual. Os voy a contar lo que ha pasado hoy, que es un entrenamiento de recuperación de esos que hace Javier Aguirre, o que más bien obliga a hacer a sus hombres tras un partido. Como ayer ganamos frente al Jaén 2-0, por si alguien no lo sabía, ya lo digo yo. Hoy tocaba recuperar esos músculos, sobre todo los titulares, los suplentes quizás un entrenamiento más intenso, entre comillas, porque... bueno, ha sido a puerta cerrada y tampoco sabemos mucho lo que ha podido pasar. Lo que sí que os voy a avanzar ahora es que mañana volverán a entrenar a las 6 de la tarde en Cornellà del Prat a puerta cerrada. Convocatoria y posterior rueda de prensa de Javier Aguirre tras este entrenamiento, porque recordemos que el domingo ya nos toca enfrentarnos al Valladolid en ese último partido del año. Pero antes de enfrentarnos al Valladolid, antes de seguir con el programa, quiero que escuchéis a Abraham, a mi amigo Abraham, que hablaba pues del próximo rival de Copa, del Alcorcón.
Bueno, lo primero, como tú dices, es un partido muy especial, la verdad que me hace muchísima ilusión volver allí. Y bueno, la verdad que va a ser un partido muy complicado, ¿no? Sobre todo allí en casa apretan mucho hasta el último minuto y la verdad que si te relajas un instante te la pueden liar, ¿no? Pero bueno, yo creo que si estamos serios y competimos bien, no tendremos problema.
Yo creo que...
¿Tú crees qué?
Ese es Sergio, ¿no? ¿Quién es ese?
Sí.
Es Laura.
¿Soy yo?
¿Quién es?
Nos hemos quedado todos como si estuviéramos viendo una psicofonía o qué.
Yo creo que.
Vale. Bueno, pues yo creo
que...
Nos la pueden liar. I finalment, doncs, Abraham, que ja està previngut. Està bé que tinguéssim un tipus que coneix aquell equip, per molt que segurament hi ha hagut canvis importants. Crec que de moment l'entrenador mateix que tenien ja no el tenen, crec. I diria que no és el mateix.
Miguel Álvarez.
Exacte. I després, doncs, però de tota manera és un equip perillós, perquè porten ja... Ah, per cert, una cosa d'aquest equip és que estaven a punt de ser comprats per un magnat mexicà, sí, que finalment doncs diu que ha vist els números i...
Però estan jugant a segona, a l'últim minut els hi van donar la llicència, com qui diu.
Efectivament, sí, és un equip que... Però de tota manera, jo estava per agafar aquest magnat mexicà i dir-li si no li vindria de gust, no sé...
Mirar-se-lo, no?
Sí, ja li passarem els números, també. Aquí també els tenim igual de maquillats que allà, o sigui que tampoc ve d'aquí. Molt bé, i què més ha dit Abraham?
Sí, pues también, como hablaba antes del partido del Villarreal, también lo ha hecho Abraham, analizado un poquito al rival de ese último partido del año.
No, yo creo que es un equipo parecido al Rayo, ¿no? Yo creo que juega muy bien al fútbol, pero bueno, si pueden tener un buen día o mal día, yo creo que no podemos tener problema en casa, ¿no? Si competimos y mantenemos la portería cero, como he dicho antes, yo creo que tenemos muchas posibilidades.
Yo creo que...
Tu creus que? Bueno, ara no s'ha escoltat que... la... Ah, mira, la psicofonia una altra vegada. Doncs... Hi ha com esperits, eh? Ja, o sigui, quatre... Ah, vale. És que és el Mario que va comptant les vegades que diu jo creo que, i diu que en 17 segons hi ha 4.
I l'altra 3 en 15.
Està bé. Doncs una vegada podem fer això, podem fer un rànquing, i el jo creo que seria... Recordem que Sergio García és la verdad es que...
La verdad que... Jo crec que Abraham.
Jo crec que Abraham. Bueno, un altre dia vaig veure un que deia bueno.
Sí, però crec que és Sergio Asenjo del Villarreal.
Sí, és veritat, que anàvem pitjor junts.
Si te sirve, podem meter un tall de Sergio Asenjo.
Està molt bé les coletilles d'alguns futbolistes.
Muy grandes los futbolistas, sí.
Molt bé, jo crec que... Pues jo crec que també aquestes claus que dona una miqueta Abraham en plan de deixar la porteria a zero no són poca cosa, perquè això també ens indica una mica per on poden anar els trets en el partit, i no són gens halagüeños pel que els hi agradi el futbol ofensiu.
Sí.
Vamos, que a l'Ales a l'agrada.
Ale, home, això ja és un clàssic, ja us dic que sí. Molt bé, escolteu, tens alguna cosa més a dir de, del que ha passat a Sant Adrià? Ah, per cert, demà tenim entrenament per la tarda.
Sí, ya lo he dicho, sé que no me escuchas, creo que la audiencia sí.
Te escucho, no, no, però...
A les 6 de la tarda però, lo recordaré.
No, espera't, és que no m'has deixat acabar. Perdona. Tenim entrenament per la tarda, que és una mica curiós, perquè finalment recordeu que juguem pel matí del diumenge. És a dir, quantes hores hi haurà entre el final de l'entrenament, que serà segurament sobre les 8, i el principi del partit, que seran les 12? Molt poques.
Aguirre és el món al revés.
És curiós, això, no? Sí, no us sorprèn?
Bastant, bastant curiós, perquè, a més, el que és normal és que avui faci una cosa bastant més suau, perquè també van acabar tard, però és el que diu el Miguel, és el normal és que entrenessin al matí.
I, a més, tenint en compte que n'hi ha hagut només 72 hores des del partit, n'hi haurà, vaja, 72 hores des del partit de Jaén fins al partit de, del Valladolid, no sé.
Bé. O 16 escasas desde que acabas el entrenamiento hasta que te pones otra vez a jugar.
Sí, sí. No, no, es muy curioso, es muy curioso. Bueno, doncs, escolti, yo no me...
Eso sí, también por la mañana recordar que tendrán trabajos de fisioterapia, ¿eh? No sé si tiene algo que ver, pero que lo sepas.
Home, per oxigenar una mica les cames, per una mica, suposo, per tot plegat.
A lo mejor también l'entrenador de la tarde tampoc és un entrenament molt carregat, no sé.
Però per molt que no sigui un entrenament molt carregat, Oriol...
Em sembla poc temps, de recuperació.
És poc temps de recuperació. Sí. Sí, sí. Jo no, he intentat recordar una situació similar i no l'he recordada.
I màxim quan hi ha com a mínim, pel que crec jo, 5 o 6 jugadors dels que van jugar ahir els 90 minuts que tornaran a jugar diumenge.
Sí, efectivament. Doncs jo penso que això li hem de preguntar, no?, a Javier Aguirre demà.
Sí, sí, podemos intentarlo, a ver qué nos cuenta.
Qui va treballar, tu o jo?
Eso ya lo debatiremos cuando acabe el programa, si te parece.
Vale, pues ves tú. Venga.
No, ya he dicho luego.
Ya está debatido, ¿eh? Ya está debatido. Molt bé. Doncs, de tota manera, perquè també vull dir-te una cosa, i és que si perdem... Ah, no, espera, que m'has de parlar del B, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, vale, vale.
Venga. Porque del femenino no te voy a hablar, porque
están sabemos,
todos están de vacaciones, pero el B sí. Déjame rápidamente que te diga que jugarán en la Ciudad Deportiva el sábado a las 5 de la tarde contra el Alcoyano, equipo que Márquez aseguraba ser uno de los que mejor juega al fútbol de la categoría. Así que a tenerlo en cuenta y suerte, porque ya acaba la primera vuelta de la categoría. El Español B acabará esta primera vuelta, esperemos que con victoria.
Molt bé, clar, o sigui, hi haurà els dos centres d'activitat, és a dir, a Sant Adrià hi haurà doncs, el partit del B i simultàniament hi haurà l'entrenament per B que porta tancada doncs a Cornellà al Prat. Molt bé, doncs si perdem davant del Valladolid, ens caurà el pèl. I què hem de fer perquè no ens caigui el pèl? Doncs UBR6. Així ara m'has agradat. Perquè efectivament, ja sabeu que un adult normal perd de l'ordre dels 50 cabells diaris. Això anant bé.
Això homes i dones.
Homes i dones.
Jo també soc afectat.
Però sí, perquè les dones són unes grans usuàries d'UBR6. I és que realment és en només 6 mesos el producte que s'ha fet un forat, el producte evidentment destinat a que la teva fortalesa capilar la puguis recuperar si l'has perduda o que puguis prevenir no perdre-la, doncs és el producte que més forats ha fet dins del mercat. I també les dones són grans usuaris. Només cal que mireu. Si no em creieu, mireu el Facebook d'UBR6 i mireu la quantitat de comentaris que hi ha de dones anònimes, de dones amb el seu perfil de Facebook, que tots són perfils absolutament comprovables, que hi han i donen els seus testimonis i expliquen per què utilitzen i de quina manera els hi funciona. Mireu-los perquè mirant aquest tipus de coses doncs és molt millor, per molt que jo tinc credibilitat, no com el Miguel, que quan es posa aquests gorrets i aquestes coses que va, perd tota la credibilitat. Jo tinc credibilitat i us podeu fiar de mi, perquè jo també utilitzo UBR6. Però, si no voleu creure, doncs comproveu-lo per vosaltres mateixos, aneu al Facebook d'UBR6 i comprovareu doncs que molta gent ja està parlant molt bé d'aquest producte, perquè UBR6 funciona i a més el pots trobar de dues maneres molt senzilles, a la web, a la pròpia web d'UBR6, que és ubr6definitive.com o a les parafarmàcies del Corte Inglés. Les parafarmàcies del Corte Inglés, que això ja dona doncs una garantia, una balda de qualitat, que ja no venen qualsevol cosa. Ja saps, UBR6, el teu cabell t'ho agrairà.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Diari li agrada a tu pareix el calendari oficial del Real Club Deportivo Espanyol per conviure tots els dies de l'any amb el nostre equip. Un calendari com aquest no ens pot faltar cap llar espanyolista. Diari li agrada. La nostra força és la grada. Ja la ven del teu quiosc a la botiga de l'Espanyol i als centres del Corte Inglés per només 8,95 €.
La prèvia del partit.
Molt bé, doncs estem ja en temps de prèvia del partit d'aquest Espanyol Valladolid que tancarà l'any pel que fa a l'aspecte esportiu, estrictament esportiu, i a més hem de tancar doncs, aquesta triada de partits que situàvem per menjar-nos els torrons amb tranquil·litat, que un va ser el punt d'Almeria, que vam donar per bo, depèn del que passi a Valladolid, òbviament, aquesta classificació aconseguida, assolida ahir davant el Jaén, i per la propera ronda de Copa, i aquest Espanyol Valladolid, que és una mica la clau de volta de tot plegat i que és el partit que ens permetrà realment menjar-nos els torrons en tranquil·litat o estar amb la mosca darrere l'orella. I jo amb la mosca darrere l'orella no vull estar per molt que llegeixo aquí el guió que ens visita el pitjor Valladolid de les últimes dues dècades.
Exacte, però com som l'equip aspirina no se sap, no?
Exactament, malament, sí.
Però hem explicat una mica el Valladolid, la situació en què es troba ara, perquè està signant una campanya pèssima, que l'ha convertit en un habitual en els llocs de descens de primera, una zona de gran risc que ha pogut abandonar gràcies a la seva victòria dilluns passat davant el Celta a Zorrilla. Un triplet de Javi Guerra davant el que és un rival directe per la permanència i enmig d'una boira que va fer tema per la continuïtat del maig, permetia als de Gim agafar una mica d'aire per afrontar amb més confiança aquest últim partit de l'any. Però això no amaga que els números que estan signant l'equip de Castella són dels més preocupants de l'entitat en els últims 20 anys d'història del club. I cal remuntar-se fins a la temporada 95-96 per trobar una arrencada pitjor a primera. Només sumen 15 punts en les primeres 16 jornades del campionat, amb només 3 victòries, 6 empats i 7 derrotes.
Molt bé, doncs és un Valladolid una mica irregular, però no és un mal equip, no és un mal equip. I és un equip, a més, que l'altre dia quan els veia justament guanyar 3-0 al Celta, que tampoc és un mal equip, però que és un equip també molt bipolar, encara no sabem si va bé o va malament en aquesta competició, doncs va malament. Però doncs aquest Valladolid, l'altre dia que els veia tan emboirats, pensava que és un equip que sempre acostumem a jugar contra ells i fa mal temps. No sé per què, no m'ho pregunteu, però és un equip que el tinc associat a tardes d'hivern així una mica intempestives i a partits més aviat grisots. I això segurament és el que ens espera aquesta matinal de diumenge. Anem a veure una miqueta i com són tots dos equips cara a cara. Ho ha avançat una miqueta la Laura, perquè tots dos equips doncs, han jugat 16 partits. L'Espanyol ha guanyat 5, ells 3. Nosaltres hem empatat 4 i ells 6. I tots dos hem perdut 7. Però també són molt, molt, molt iguals els guarismes pel que fa a gols a favor i en contra. 18 nosaltres a favor, 19 ells, 21 nosaltres en contra, 25 ells. És a dir, són dos equips que estan tallats una mica pel mateix patró. Diria jo que l'Espanyol té en alguna posició un palet més de qualitat en alguna. També és veritat que ells tenen alguns altres jugadors, com per exemple Ebert, que a mi és un jugador que m'encanta.
Valiente.
I algun altre. I per exemple, un dels protagonistes a seguir, que a més té un passat blanquiolau i a més està enxufadíssim, que és Javi Guerra.
Exactament, pel Valladolid un nom destaca per sobre de la resta i és aquest Javi Guerra, que amb 10 gols s'ha convertit en el tercer màxim golejador de primera i el primer espanyol empatat amb el francès de la Real Societat, Griezmann, amb el qual comparteix la segona plaça. Tots dos estan a 7 dels líders de la taula, el brasiler de l'Atlético de Madrid, Diego Costa, i el portuguès del Real Madrid, Cristiano Ronaldo.
Doncs això ens dona una idea de com està d'endollat el tipus aquest, el Javi Guerra, que ahir va tornar a marcar. Per contra, també li va donar una plantofada a Gálvez, es va autoexpulsar, va guanyar la targeta vermella, cosa que feia preveure per molta gent que no estaria, per la vermella directa, no estaria, doncs, no podria jugar a Cornellà, la qual cosa ens hagués alegrat bastant, però jugarà.
És que ho han canviat, això. Abans, si era vermella directa, no podia jugar de copa cap a lliga, però ho van canviar-ho i ara, si no és una agressió i no es considera agressió, no passa de competició.
No, en qualsevol cas, agressió hi ha, però no el suficient. No sé si és perquè el comitè no s'ha reunit.
Igual també pot ser per això, que són
o perquè, perquè pel que sigui, però qualsevol cas és que no està suspès Javi Guerra. Molt bé, els dos últims afrontaments contra ells han quedat en taules, i a més amb taules amb pocs gols i amb partits grisos, com hem dit abans. I a més és un equip que doncs, tampoc li recordem a l'Espanyol grans actuacions contra ell. Per exemple, de la famosa temporada 94-95 és l'única que els hem guanyat amb Celta folgadament, que és un 3-0, però la resta són 1-0, 2-0, i ells ens han puntuat molts cops, un 0-2, un 1-1. Finalment s'han jugat 38 partits, 25 victòries, 7 empats i 6 derrotes. No ens han guanyat moltes vegades, però és veritat que darrerament s'han sumat doncs, dos empats i que bé, doncs, no dona les millors sensacions aquest Espanyol Valladolid. Molt bé, doncs ara farem una cosa, i és que parlarem amb el Josep Sánchez de la grada, i després, parlant una mica d'enfrontaments històrics, l'Oriol Pagès ens explicarà una miqueta la història del partit. Però ara tinc ja preparat, content i alegre, el senyor Josep Sánchez, de l'altra banda de l'aparell, sí o no?
Home, escoltant-te no sé si està content, eh?
Home, escolta.
Que dius que el partit és... Vamos, estàs posant bastant negre, eh?
Home, negre no, t'he dit gris. Negre no.
Gris.
Perquè clar, no, jo no sé com ho veus tu, però el Valladolid és un equip d'aquests lletjots.
Sí, és un equip que sempre dona guerra, no? És allò d'aquests equipets que és fotut d'enfrontar-se amb ells, no? Que dona una mica de mania, no?
Perquè, efectivament.
Et guanyen quan no t'haurien de guanyar, però bueno, jo crec que imagino que tothom voldrà anar-se'n de vacances tranquil i amb en Carles Perico, no? I que tindrem unes bones festes de veritat i que donaran el do de pit i crec que guanyarem a casa, vamos. És que hem de guanyar, perquè si no, això ja comença a ser preocupant.
Preocupant, sí senyor. Anem a fer una cosa, ajuda'ns a fer una miqueta l'11 d'aquest partit i després ens expliques una mica quins són els continguts que porta la grada, a més demà, amb un regal força especial com és el DVD de Dani Jarque, però després en parlem. Ara, ajuda'ns a fer una miqueta quin és l'11 que vosaltres preveieu.
Pues nosaltres, sortosament, comencem a veure un 11 que es repeteix, cosa que amb Aguirre sembla impossible, no?
Sí, sí.
Potser nosaltres apostem perquè repetirà, no? Pràcticament l'equip ja comença a ser d'aquells que saps de memòria, no? En Casilla, a darrere, evidentment, Fuentes, Moreno, Coloto, Javi López, que encara que va jugar contra la Copa, crec que el tornarà a posar.
Sí, però també
sempre està el dubte de Raúl Rodríguez, perquè és el hombre que vale para todo.
Sí, efectivament.
David López i Víctor Sánchez, i Torje a l'esquerra, encara que l'està posant a la dreta, i Estuani a la dreta, encara que l'està posant a l'esquerra, que ens porta una mica de cava aquí amb aquest tema, i Sergio García i Córdoba, que crec que ja sí que són la parella de ball que realment necessitem, no?
Molt bé, jo tinc dubtes... Tinc dubtes amb Torje. La resta, què penseu? Oriol, tio, digues, què et sembla?
Podria ser que tornéssim mal, perquè... Jo no veig tan clar que jugui Torje, estic d'acord amb tu. Per Estuani sí que aposto, però per Torje, tot i que no el descarto, podria haver-hi algun dubte.
Si hagués d'escollir, jo posaria a Víctor Álvarez, però...
Jo, Víctor Álvarez, també tampoc veig molt clar l'aportació de Víctor Álvarez, ho haig de dir, sent honestos, m'agrada que jugui el nano, però no acabo de veure la seva aportació en banda esquerra. I tu què dius?
Jo creo que va a jugar Simao, però espero que no lo haga. És mi aportació a esa banda.
Está bien.
Pero que lo temes que va a jugar.
Pero me temo que va a jugar.
Igual que quieres que juegue Alex y te temes que no va a jugar ni en pintura.
Y que rezo porque esté al menos en el banquillo.
Bueno, jo crec que això sí que serà possible. Molt bé, perfecte, doncs un cop jo ja et dic, tinc el dubte de Torje, però les altres coses coincideixo amb tu. Llavors explica'ns una miqueta què porta, quins són els continguts de la grada, i després parlem una mica d'aquest DVD de Dani Jarque.
Pues evident, fem la prèvia del partit, fem l'anàlisi del Valladolid, que va una mica en la línia de la que tu comentaves. I, bueno, en el cas de l'Espanyol B, fem la prèvia del partit, el juvenil, el femení, que no hi ha lliga aquest cap de setmana, però, bueno, també fem una mica de l'actualitat. I, en general, doncs, fem l'anàlisi del partit de Copa del Rei, que més o menys, bueno, anava a dir tothom ha vist, però em sembla que no.
No, només 5.174. La resta, bueno, algú li van explicar, però poca cosa
més. Pues el que no va poder estar, nosaltres li explicarem abastament al diari.
Perfecte.
Estem al Lanza, que crec que és un jugador que, bueno, dona això, en la cometa.
I tant, avui he vist un reportatge molt maco al Canal Plus que li han fet.
Sí, bueno, és el típic documental que em sembla que no està gaire content, però bueno.
No, per què?
No, perquè tothom li recorda sempre el tema de la mina, em sembla que és un tema que...
Un poco tabú, ¿no? Un poco tabú.
Parlar de un otro tema.
Pero él mismo retuiteó el reportaje y agradecido, ¿eh?
Sí, no, porque quieras o no, es un reportaje que Adam Plus no es...
No, está claro.
No es cualquier cosa, muy bien.
Lo que comentabas del DVD, que realmente creo que es una buena noticia, ¿no? Porque todas las películas tendrán a la base un DVD que estará a la venta a la botiga de Español, pero que también lo podrán trobar a los quioscos. I que, a més, amb el DVD aquest de Dani Hart, que és el capità, el que ha fet el Carlos Sánchez Llibre, sí. Regalem un cor d'aquest antiestrès que també va dintre de la fundació aquesta de les beques Dani Hart, que tota la recaptació, tots els beneficis de la venda d'aquest DVD seran per aquesta fundació que treballa per prevenir les malalties cardiovasculars.
Perfecte. El cor antiestrès, jo vull dos o tres, perquè aquí, entre el Miguel i la Laura, em posen tan nerviós a vegades que apretar diversos en el programa em anirien bé, eh?
Mentre no li fiquis el cor a la boca...
No, això tampoc. Molt bé, doncs moltes gràcies, Josep, i enviar, com sempre, una abraçada ben gran a la gent de la grada i us desitgem, perquè ja no parlarem amb vosaltres fins l'any vinent, doncs que tingueu un bon Nadal i una bona entrada d'any.
Igualment, bona festa per vosaltres.
Vinga, adéu, jefe. Gràcies. Veiem. Molt bé, doncs nosaltres anem a escoltar un parell de falques i tornem de seguida.
¿Quieres conocer la oferta más increíble del momento? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más llévatelo con un equipamiento valorado en 3.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes de fin de mes y aprovechate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan CIBE 4. Una oferta difícil de creer si no fuera porque es de Toyota. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi i Gavà.
A Pericos Online, un partit amb història.
Molt bé, Oriol Pagès, un partit amb història. Quines històries em portes d'aquest Espanyol Valladolid? Una de bona.
Una de bona, sí, perquè si hem de parlar de la dolenta ens hem d'anar a la promoció del 62 i no parlaré d'aquell partit.
I a més,
és que no es pot parlar d'aquell partit, és un partit tabú. No hi ha molts partits amb moltes històries particulars en el Valladolid, per bé que abans has dit una cosa, que és que el Valladolid és un equip gris, i ho és, i hi ha multitud de partits amb el Valladolid que s'han resolt a l'últim minut.
Sí, a l'últim minut,
tant per bé com per malament. Recordo un gol de Posse a Montjuïc, un gol de Medugiani en el primer partit a Cornellà. A veure, ens anem a l'any 95-96, Camacho a la banqueta, gran temporada 95-96. 12 de novembre del 95 a Sarrià. I una alineació que la podríem dir molts pericos de memòria. Toni, Cristóbal, Herrera, Pochettino, Torres Mestre, Lardín, Bernovic, Francisco, Luis Zembranos, que jugava aquell dia, perquè Arteaga estava lesionat.
I va fer una gran temporada, eh? També entrant sempre com a suplent, la majoria de vegades, però molt
Benítez i Urzaiz. Jornada 12, l'Espanyol ve de guanyar la Corunya 0-1 amb un gol de Bernovic i acaba d'eliminar l'Extremadura amb una jornada entre setmana, també, com aquesta setmana contra el Jaén, amb 3-1. I pel Valladolid juguen alguns jugadors que no són gaire coneguts, però juguen 5 jugadors que tothom coneix prou. El meta César, que ens l'estimava molt a Sarrià.
Ui, tant.
Juan Carlos, que va jugar al Barça. El Mami Quevedo, Fernando. I Peternac, també un jugador de Croàcia, que també
era un bon jugador.
I a la banqueta, tot un campió d'Europa amb el temps, Rafa Benítez.
Sí, senyor.
Rafa Benítez, entrenador del Valladolid. És un partit que es decideix a la primera part amb molt bon joc de l'Espanyol, amb un primer gol d'Urzaiz, que estava absolutament en vena i que li va acabar traient el lloc a Raducciolo, tot i que el Raducciolo va començar molt bé la temporada. I després un gol del Chiqui Benítez, que encara me'n recordo, que va ser el gol nord, un gol que el va tirar entre la cama de César i el primer pal del porter.
Sí, és un gol que xuta... absolutament, gairebé a la línia de fons.
A la línia de fons, i tothom espera la centrada al passe de la mort, i el tio li cola.
Aquell partit
en què l'Espanyol ha estat tercer a la Lliga, a 2 punts del Barça i a 5 de l'Atlètic de Madrid, ve definit per una jugada que tothom recorda, que és a 2 minuts del final, i quan l'Espanyol ha fet ja els 3 canvis, Toni li dona una puntada de peu a un jugador del Valladolid i l'expulsen.
Cert.
I a dos minuts del final, i aquesta és l'anècdota amb història, es té que posar de porter Javi García.
Javi García, increïble. Javi García, i li van xutar. Recordem que Javi García potser feia 1,60 m.
Exacte. Jo recordo la imatge que a Javi García Toni li dona la samarreta i Javi García es posa la samarreta i li arriba la samarreta als peus.
Va ser molt curiós i molt anecdòtic.
Es posa la samarreta per dintre dels pantalons amb aquell posat que tenia Javi García tan xulet.
Arremangada. Perquè si no, no, vaja, les mans no li...
Era una falta amb barrera. A mi ese xute va anar fora la pilota. Jo no crec que toqués la pilota en tot el partit, però va ser una anècdota ben curiosa i que s'ha produït més d'una vegada, perquè jo vaig veure un partit amb el Saragossa també jugant Marañón de porter, Molinos de porter també, i crec que Montjuïc pareja una vegada amb un penal i Torricelli també.
Sí, Torricelli amb un 0-4.
Amb el Celta.
El Celta.
I, bueno, és un partit que ja vinc a dir que no hi ha moltes històries que ha explicat dels espanyols Valladolid, perquè tampoc hi ha partits massa significatius, però aquesta anècdota sí que me'n recordo, perquè va ser un partit que estava gairebé decidit i que va tenir 5 minuts d'allò de dir a veure si li xutaran amb en Javi, perquè si li xuten alta, com no ho he fet l'escala, no arribaran enlloc.
Enlloc, efectivament.
I aquesta va ser l'anècdota d'aquest partit.
Ho recordo bé.
Amb aquesta història.
Va ser la porteria del Bolsura, més
Sí, jo me'n recordo, va ser el... i els guants, li posen els guants aquells de Toni, que es posa els guants, i sembla que, bueno, és absolutament grotesc.
Hem parlat alguna vegada amb el Javi García i la pròxima vegada que parlem tenim que recordar aquesta anècdota. Molt bé, i per acabar, molt ràpidament, perquè queden 4 minuts de programa, una cosa és recordar que avui tu i jo parlàvem de... quan la gent, doncs, ens posem les mans al cap pels 5.174 espectadors, recordar, doncs, l'any 85, un espanyol, Valladolid, promeses de Copa, és a dir, el filial del Valladolid, amb 200 persones al camp. Sí. 200 persones amiques al camp i, a més, un camp on hi havia més gent que gairebé jugant a la gespa, perquè les 200 persones també van ser comptades.
No sé si comptaven els empleats també del
comptades club. Comptades els empleats, els recull pilotes i una mica tot plegat. De fet, si mireu a la hemeroteca del Mundo Deportivo, hi ha una cosa molt curiosa, i és que la notícia d'aquest partit està il·lustrada amb una fotografia que es veu un tio sol a la graderia i el peu de foto és no és un espectador, és un recull pilotes. O sigui, va ser realment dramàtic i a més va ser el 10 de gener del 85. És a dir, avui he vist aparèixer moltes estadístiques d'entrades baixes als partits, però clar, és que tenim una trajectòria molt llarga i ens hem oblidat de moltes coses. Segurament el problema és que no ens pensàvem que a Cornellà ens podia passar una cosa així, perquè un estadi tan maco, tan modern, tots el teníem associat a grans entrades, i el que està passant és que al final som els quatre gats de sempre. Molt bé, doncs gràcies, Oriol, per la aportació, i com sempre t'esperem aquí cada divendres, també l'any vinent, que consti.
Aquí serem.
Som-hi.
Estrella d'Am patrocina el moment estrella del dia.
Moment estrella del dia. Quin és, senyora Talaura?
El moment estrella va demà per la festa de Nadal, que està organitzada pels més petits i també pels pares, no?, perquè acompanyin els nens.
Home, jo hi seré.
I per aquest, cada tio estrella. Amb tu amb els teus dos fills. I l'any que ve amb una més, no?
I amb l'any que ve anirem tres. No, l'any que ve, però clar, no podrà fer el cagat.
No, serà molt petita. Bueno, però... un any més o menys tindrà.
No, però igual. Un anyet complicat. Complicat poder fer això. Però vaja, els nens, que demà tenen una jornada important i també la tenen, perquè hi ha prous descomptes, en el dia del partit, perquè justament es pretén que, doncs, vagin al màxim de famílies i, doncs, la festa del dissabte, doncs, pugui reproduir-se també el diumenge. Això pot ser amb una victòria. Doncs bé, amics, fins aquí hem arribat. Dir dues coses. La primera és que només ens queda un programet abans d'anar-nos de vacances, que serà el dia 23, és a dir, el dilluns que ve estarem amb vosaltres per explicar-vos, doncs, i parlar una mica, fer la tertúlia normal, un programa normal de dilluns, i explicar-vos què passa o què va passar, doncs, en l'Espanyol Valladolid, que esperem, evidentment, com sempre, explicar una victòria i parlar de tot plegat. Perquè aquell dia, doncs, deixarem una mica els micròfons descansar fins al dia 2 de gener, que tornarem a estar amb vosaltres i estarem uns dies fora no, perquè estarem per aquí, no
sí,
anem enlloc.
Sí, són dies familiars.
Però que estarem, evidentment...
Bueno, jo me vull,
Tu te'n vas a Madrid, però torna. O no tornis, tu mateix. Però en qualsevol cas, doncs, tornarem tots. Inclús tornarà el senyor del Puro, mira, per tornar. O sigui que per tornar tornarem tots. Però això, doncs, serà a partir de dimarts. El dilluns ens tornem a veure aquí. I ara, doncs, com sempre, us deixem amb la gent del bàsquet del dia, que es porten tota l'actualitat del món de la cistella. Nosaltres Ara diem adeu, però tornarem dilluns a despedir-vos l'any com cal i, si pot ser, explicar-vos la victòria de l'Espanyol.
I avui a la tele, eh?
Ah, és veritat, avui tenim l'últim programa de l'any a Pericos Online i també, doncs, evidentment, fem ull i l'olla sobre coses que hem parlat aquí i moltes altres.
A les 10 de la nit al Canal Català.
Efectivament, com sempre. Una abraçada.
Fins dilluns.
Adéu.